Al matí, amb Raquel García.
Buscar informació de qualsevol temàtica és molt més senzill ara que no pas fa 30 o 40 anys. La clau de tot plegat és l'aparició d'internet i la democratització del coneixement que ha suposat. I un dels elements que més ho posen de manifest és la Viquipèdia. S'ha acabat d'anar a la biblioteca i consultar la informació que necessites a dia d'avui. Tot és a l'abast d'un clic. La versió catalana d'aquesta enciclopèdia en línia ha celebrat fa poques setmanes l'arribada als 600.000 articles, que es diu aviat, i és a punt també de bufar les espelmes dels seus 18 anys de vida. Cal tenir en compte que la versió en català va ser la primera en escriure articles en llengua no anglesa. De tot plegat en volem parlar avui acompanyats del viquipedista sabadellenc Àlex Hinojo. Àlex, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Primer de tot, celebreu els 18 anys d'història i ho feu amb 600.000 articles ja publicats. Però com va néixer aquesta iniciativa a casa nostra?
Doncs hi havia la Viquipèdia en anglès, funciona amb una cosa que es diu programari lliure, que significa que és una llicència oberta, que tothom pot agafar-la, refer-la i això. Llavors hi havia un voluntari que estava editant en anglès, però no tenia les competències per fer-ho, i va dir, escolta, si això és programari lliure, podria fer una versió en català, no? Ah, sí, i un altre va dir, doncs jo la faré en alemany, jo la faré en francès, i de fet va ser el detonant de que el projecte es fes multilingüe.
I va ser així, no? Va ser doncs la primera, la versió en catalana, no? En escriure's en llengua no anglesa.
L'alemanya i la catalana es van fer el mateix dia, però la catalana va ser la primera en tenir articles.
I quin va ser el primer
ABAC.
Article?
ABAC.
I com és això? Com doncs es va triar aquest concepte?
El voluntari va agafar el diccionari, era la primera paraula que hi havia, i va començar a fer feina.
Explica'ns, Àlex, com es fan els articles? Qui els elabora? Perquè em sembla que sou 300.000 voluntaris.
Són molts. Aproximadament hi ha entre 1.500 i 2.000 persones que mensualment estem editant en català. Val? Sí que hi ha 300.000 persones registrades, però és el típic. Que estiguem actius, hi ha unes 2.000 persones. Llavors, els voluntaris el que fem és, el que diem és una síntesi d'informació publicada. Si jo vull fer un article sobre la història d'aquesta ràdio, el que faré és buscar publicacions que n'hagin parlat. Algun llibre, notes de premsa, publicacions, articles científics, o sigui, fem una síntesi de coneixement ja publicat. Si no hi ha publicacions per parlar d'un tema, no podem fer un article. Llavors, els articles no són meus o teus. Jo hi col·laboro amb l'article de Ràdio Sabadell, doncs quan rebeu un premi, doncs afegiré, doncs han rebut el Premi Nacional de Comunicació.
És com una tasca de documentació.
Sí, correcte.
No?
És com si fossis un voluntari del coneixement. El que fem és, doncs, mira, ahir hi havia una escriptora, la Irene Solà, que va rebre un premi de l'editorial Anagrama. Doncs vaig anar a la seva biografia i vaig afegir. Irene Solà, el 2019, va rebre el Premi Anagrama de novel·la en català. I vaig referenciar la notícia del diari on ho havia llegit. Sempre hem d'afegir la referència.
Clar, suposo que també heu de tenir en compte quines referències busqueu, no? Quina és la veracitat que tenen aquestes referències?
El projecte, el que diem, és que nosaltres, com a voluntaris, el que hem de facilitar és la verificabilitat de la informació. Que un lector o un altre voluntari pugui traçar d'on hem tret la informació que estem afegint. No podem garantir que aquella informació sigui certa, o sigui, és allò de... Nosaltres el que fem, sempre garantint les fonts, així com els periodistes diuen, no, protegeixen, nosaltres ho hem de fer per obvietat. No podem garantir que aquella informació sigui certa, o sigui, jo això ho vaig agafar del diari, si el diari haguessin dit una mentida, doncs a la que es detecti, un altre usuari podria arreglar aquell article.
Però sí que busques aquell article que s'ha publicat en un mitjà rigorós, no? Un diari, sí. Doncs un escriptor, no? Un llibre, i no doncs a una referència a qualsevol blog.
Sí,
penso,
correcte.
Per exemple, no?
els blogs no són admissibles per parlar de segons quin... Bueno, per com a referència bibliogràfica, i alguns diaris ho estan deixant de ser-ho també. Perquè, per exemple, la Viquipèdia en anglès va decidir que el diari de Sant no servia per fer notícies. I en aquest cas, per exemple, a la Viquipèdia en català, tots els diaris que són mitjans de comunicació de govern, les revistes d'acció institucional, per dir-ho així, tampoc les acceptem com a referència bibliogràfica, perquè hi havia molta proximitat amb el govern i es feia propaganda directament.
I què s'ha de fer per ser viquipedista? No sé si s'ha de mostrar el currículum.
Re, absolutament res, tothom pot ser viquipedista. La Viquipèdia és un projecte com si fos una plaça pública, un espai públic, en el sentit de que tu veus un article sobre una biografia que té una errada ortogràfica, doncs hi ha un botó a dalt de qualsevol article que diu modifica, entres i és com si fos un processador de textos, un Word o qualsevol cosa d'aquestes. Entres, arregles l'accent i publiques. I ja està. És així de fàcil. També pots donar-te d'alta i crear i crear-te un usuari, i així pots interactuar amb d'altres usuaris i hi ha com una comunitat. Però és tan fàcil, el concepte és, si tu trobes una informació que està malament, prem el botó d'edita, arregla-la i el que faràs és que la propera persona que passi per allà no se'l trobi.
I clar, en aquest sentit, qui és qui proposa els temes, per exemple, dels quals s'escriu? És el mateix viquipedista? Hi ha encàrrecs?
Com no funciona? Hi ha encàrrecs. L'organització és completament distribuïda. Cadascú edita del que li ve de gust, per dir-ho així. De tal manera que si tenim un voluntari que té ganes d'escriure biografia sobre els Pokémons i hi ha publicacions al respecte, doncs pot fer un article. Això també genera que hi hagi certs biaixos, en el sentit de que si la Viquipèdia en català té molts més articles d'òpera o de futbol que d'hípica, per dir-ho així. Per què? Perquè tenim més voluntaris que parlen de futbol que no pas d'hípica. Però si hi hagués algun voluntari que tingués ganes de fer articles de història de l'hípica a Catalunya, mentre hi hagi coneixement publicat, cap problema.
I de quina manera s'estableixen també, doncs, penso, els estàndards de qualitat?
Val. Nosaltres diem que la Viquipèdia és com si fos la Sagrada Família, que mentre no està acabada es pot visitar, val? Però és gratis, en el sentit de que tots els articles s'entenen com un work in progress, com un procés on com més gent l'estigui llegint i més gent l'estigui revisant, millor serà. Però tots els articles són millorables. Hi ha gent que em diu, és que un article, aquest article està malament, i dic, no, tots són millorables, és com el coneixement científic. Cada dia els articles seran millors i depèn de l'interès que li posis i de les hores que li fiquis, que l'article estarà més complet. Per això podem veure que hi ha un article, l'article del Messi té 400 línies i l'article sobre el Pròsper de Bofarull en té 8 o 12. O... Això va així, si tens ganes, doncs posa-t'hi.
I llavors, en aquest sentit, no sé, a vegades la Viquipèdia no té molt bona fama, no? Entre alguns sectors educatius, fins al punt que moltes vegades hi ha professors que exigeixen als estudiants altres fonts a l'hora d'investigar. Què en penses?
Resposta ràpida. Quan el professor fa una demana a un alumne que faci una biografia, quan la pregunta és tonta, la resposta és copy-paste. Val? En el sentit que és el que fèiem tots. Jo ho feia amb l'Enciclopèdia Catalana, amb la Larús, copiant amb la màquina d'escriure. Ells ho copien amb el Ctrl-C, Ctrl-V baix. És molt més fàcil. Quan la pregunta és interpretativa de què pensa, si els alumnes no poden copiar, seria una altra cosa. Val? Aquesta seria una cosa. Per una altra banda, si ja és un estudi intermig o superior, entenc que no s'ha de citar una enciclopèdia com una font genèrica. Jo no acceptaria que citin la Viquipèdia com una font per un treball de la universitat, perquè és una font genèrica. Es diu que la Viquipèdia és el millor lloc on començar una cerca i el pitjor on acabar-la. És un lloc per entendre, per començar, per conèixer un tema que no domines, però a la universitat no has de citar la Viquipèdia com a font. El que has de citar és les fonts que fan servir els viquipedistes.
Aquelles referències que vosaltres heu anat buscant.
Clar, jo
no?
Faig un mini
resum. És com
resum.
Per tenir, exacte, aquella primera idea, no? El primer esquema.
Correcte.
I després a partir d'aquí han d'anar a tirar milles, clar. Ara penso, quin és el perfil dels voluntaris, a més de que, pel que has dit, no? A mans del Messi.
Tenim... un perfil que va des dels 12 anys o 10-12 anys fins als 85 anys, que és el viquipedista més vell que tenim. En general és gent que ha de tenir temps lliure, això sí, perquè requereix hores, i en estudis mitjos o superiors. Hi ha una particularitat, que això es reprodueix a nivell mundial, que és que un 85% dels editors som homes.
Què dius, ara?
Sí, és una de les històries, l'estem tornant a escriure els homes. Fins i tot aquí, que és un entorn obert, lliure i distribuït, això, i no només això, sinó que també el 15% d'articles de biografies són de dones només. Això és una bona xifra en comparació amb les enciclopèdies clàssiques, que volten el 5-6%, perquè la història de la humanitat és la que és, però tot i així es revela que hi ha un biaix a l'hora d'explicar la nostra realitat.
Clar, i no només a l'hora d'escriure, no? I de compartir aquests articles, sinó també de les dones que surten, no, a la Viquipèdia, perquè em sembla que són l'assignatura pendent. Només hi ha un 15%, com deies, de biografies de dones, i la setmana passada, això sí, es va tancar el repte de les Viquidones, no, que consistia en introduir nous articles sobre dones. Sí. Quins van ser aquests articles, jo, i com es va decidir?
Jo vull remarcar que aquest 15% és una molt bona xifra. Sembla, depèn de què ho compares. Si mires la història de la humanitat, pensa que la Viquipèdia abasta 40 segles, per dir-ho així, d'història. És impossible arribar al 50% de biografies abans del segle XIX. És impossible, perquè no tenia, no sé què fiquis, dones de la reialesa, cort i aristocràcia, hi ha molt poca...
Perquè van ser silenciades durant molt de temps i evidentment no hi haurà ni enllaços, ni biografies, ni referències.
I no hi ha coneixement publicat. El que sí que podem intentar és arribar a la paritat amb el segle XX i XXI, que és un lloc on a nivell de producció científica i producció de coneixement hi ha una equiparació molt més gran. Però aquest 15% és una bona xifra si ho comparem amb les fonts clàssiques. Pensa que, per exemple, el museu que tenim aquí al costat potser no arriben al 4% d'obres amb artistes que siguin dones. El Museu Nacional tenen 4 quadres d'una col·lecció exposada que són uns 4.000. O sigui, la xifra no és dolenta, el que passa que posa en evidència el biaix del paper de la dona en la història de la humanitat. Fem molta feina, fem molts projectes. Per exemple, aquesta setmana el que hem fet, la BBC publica cada any una llista de les 100 dones més importants. I el que hem fet és, doncs, agafar aquella llista i intentar fer tots els articles en català, que som la wiki que tenim més articles d'aquesta llista, més que l'anglesa i tot. Hem arribat a uns 85-90, si no m'equivoco.
Molt bé. I quin tipus de dones s'han introduït en aquest llistat?
Científiques, activistes, empresàries... És una mica de tot del reflex de dones que estan aportant el coneixement a nivell mundial. El criteri el fa la BBC en aquest cas.
I clar, no sé si a banda d'aquestes dones, no, que han inclòs en aquest llistat de la BBC, hi han dones catalanes moltes a l'arxiu de la Viquipèdia?
Sí, igual. Això, totes les... Fem trobades anuals i fem projectes cada... Sempre estem fent projectes, fent com petits concursos, de dir, mira, doncs, la setmana de la religió, la setmana de no sé què, la setmana de l'esport, la setmana de les olimpiades. Per exemple, els últims Jocs Olímpics, el que van fer va ser un concurs per agafar que els voluntaris fessin biografies de totes les dones que participaven als esports olímpics, perquè els homes ja sortien gairebé, tots tenien article o estaven més, hi havia més predisposició. Llavors sí que fem campanyes d'aquestes, per intentar equilibrar aquest viatge de gènere.
Quins noms creus que hi falten, no? Perquè suposo que encara queda molt terreny per recórrer.
Mira, ara aquests dies estan fent a TV3 aquest article, aquests programes de la història del cinema, i vaig una mica de revisió, i falta moltíssima feina. Falta moltíssima feina de tots els personatges de la història del cinema català, que ara hi ha l'exposició aquesta també a Pere IV, si no m'equivoco, i veus si tots els pioners i les pioneres no hi són. O sigui, hi ha molta informació. Abans de la introducció deies que tot el coneixement ja hi és a la Viquipèdia. Sento negar aquesta afirmació. Tenim tota la cultura popular, però la que rasques una mica no hi és. Per exemple, si tu vols mirar quins són els principals escriptors de Croàcia, a la Viquipèdia en català no hi són. I si ja diguis les escriptores, ja no hi entris. O sigui, el que tenim és, clar, que la Miley Cyrus i la cultura popular i tots aquests hi són i estan molt ben representats i en 200 idiomes. Però que rasques una mica, hi ha moltíssima feina pendent. I amb el repte que nosaltres encara coneixem la realitat dels llibres, per dir-ho així. Però hi ha tota una generació que ja té 18 anys i que ha crescut pensant que la Viquipèdia és el coneixement i allò que no està allà no existeix.
Ostres, que fort, aquesta reflexió que fas ara, però clar, ja, evidentment, molts d'aquests joves...
Estan a la universitat, ja.
Sí. I hem de dir que com comentàvem al principi, que actualment en català hi ha 600.000 articles, que déu-n'hi-do.
És l'obra més gran mai publicada en la nostra llengua.
Per això. Quines són les temàtiques, aquestes, les populars, no? Les més usades, i no sé si es podria, doncs... incorporar, doncs, que els nous viquipedistes, no, també comencessin, doncs, a treballar en aquests articles, no, que ara comentaves que potser, doncs,
sí,
no hi ha tanta preferència.
El que té és que cadascú, a la Viquipèdia no hi ha ordres, cadascú fa el que vol. Llavors, si hi ha algú que té ganes d'editar articles d'història, doncs edita articles d'història. Si hi ha algú que té ganes de fer ciclisme, fa ciclisme. Hi ha gent que només es dedica a corregir faltes d'ortografia, perquè va ser lingüista i està treballant a Mercadona, per dir-ho així, perquè no ha trobat feina. Llavors, amb el seu temps lliure, corregeix faltes d'ortografia. fotografia. Hi ha d'altres que el que fan és anar a fer fotos per il·lustrar els articles.
Sí, em sembla brutal la tasca que feu, i tot això de forma desinteressada.
Tots són voluntaris, sí. Es tracta... A veure, pensa-ho d'una altra manera. Nosaltres som voluntaris pel coneixement i revertim en el benefici de la humanitat. Val? Jo, amb el meu temps lliure, vull que la gent conegui aquells temes que a mi m'apassionen. Hi ha molta altra gent que amb el seu temps lliure està penjant fotos a Instagram perquè serveixi d'excusa per posar anuncis per mi dins i per que una empresa tingui beneficis. Jo el que em qüestiono és per què aquella gent fa això. O sigui, jo estic treballant pel bé de la humanitat, tu estàs treballant per una empresa. I si ho pensem al revés, és a dir, quan cada vegada que pengem continguts a les xarxes socials privatives, estem alimentant el monstre d'una empresa capitalista que fa X coses. Jo al revés, per què em qüestiones a mi que ho estic fent per nosaltres?
Clar, fins i tot ara que deies això, ara penso que cada vegada també hi ha més ingerència i també hi ha més pressió de governs i de les grans corporacions, no? per la part d'internet oberta. No sé si vosaltres també doncs, heu trobat que a vegades s'ha restringit la informació, la llibertat d'expressió.
Tenim diversos reptes pel que fa a aquest sentit. Wikipedia està bloquejat el seu accés a països com Turquia, restringit l'accés a la Xina, a Venezuela. Aquests dies, via la xarxa del govern, que és com si fos el Telefònica d'allà, no es pot accedir. Han tingut uns dies perquè amb tot el tema del Maduro hi ha hagut ingerències i han decidit bloquejar-la temporalment. Això per una banda. Per una altra, costa molt quan tu tens fonts publicades. Si el govern, una font oficial, publica un estat una informació que és falsa, com per exemple que aquí va haver-hi o no va haver-hi violència per l'octubre, o per exemple l'administració Trump que ha esborrat tot el web que tenia del canvi climàtic, i tot allò eren informacions públiques, o que el govern xinès, o el govern, un clàssic és el govern indi i el govern del Pakistan, que publiquen informació oficial sobre les fronteres. Frontera entre Índia i Pakistan és un territori discutit. Doncs clar, hi ha wikipedistes que diuen no, és que el meu govern diu això, i l'altre diu no, és que diu això. O sigui, com es genera la veritat i com es gestiona i qui controla la veritat és un tema molt discutible que la Wikipedia posa en evidència. Com es genera un relat i quines fonts de poder i per què els mitjans fan un tema o no, és un tema que editant la Wikipedia t'ensenya tot el tema del pensament crític que és molt necessari o més necessari que mai.
En aquest sentit, clar, penso, hi ha algú entre tots els wikipedistes que supervisi el que està fent la resta
El control...
per precisament doncs, veure doncs, aquest control, no? Què és el que falla o no.
No tenim policia perquè tots són policies, en el sentit de funciona seguint la teoria que un nombre suficientment gran d'ulls controlarà o corregirà qualsevol errada. Per exemple, si algú edita l'article del Messi que dèiem abans, a tots els editors anteriors els arriba una alerta. Llavors, si el que ha afegit està bé, queda. Si no, es recupera la versió anterior del text. Es guarda un historial de qualsevol text. Llavors, el control està distribuït. Per una altra banda, hi ha una figura que és l'administrador, o en castellà es diu el bibliotecario, que a mi m'agradaria més dir-li el conserge, en el sentit de que té les claus de la Wikipedia, però no és el propietari. Per què? Perquè és una persona que ha estat molt temps dins de la comunitat i nosaltres li hem donat el permís de que tingui un botonet extra per si algú publica apologia del nazisme, pedofili, alguna cosa d'aquestes, que pugui esborrar-ho d'ofici, per dir-ho així. Però no té cap poder extra, és que la gent, o sigui, és el més pringat de tots, per dir-ho així.
És el que té més feina.
És el conserge té les claus, però no és el propietari. És aquesta idea de dir, sí, li hem deixat les claus perquè ens refiem d'ell, no perquè sigui el propietari del projecte.
Clar, és molt interessant, no?, el tema de tota aquesta informació lliure, no?, que es dona doncs, aquest accés, aquesta cultura, aquesta primera porta d'entrada, podríem dir, no?, de coneixement per molta gent que d'una altra manera potser no tindria accés.
Correcte. Pensa que en català sí que hem tingut la sort de tenir l'Enciclopèdia Catalana, però en d'altres llengües és la primera vegada que, de la història que es fa una enciclopèdia. És la primera vegada de la història que es fa una enciclopèdia en Navajo, en Cherokee, o en tantes altres llengües del sud-est asiàtic. Només a la Índia és la primera vegada que es fa l'enciclopèdia en 45 llengües, com a mínim. I clar, és no només això, sinó a internet, que a vegades s'està convertint més en un model centralitzat, on la gent, no hem d'oblidar que la majoria de la gent d'aquest planeta no parla ni castellà, ni anglès, ni francès, ni alemany. I llavors, tu has de ser capaç de poder accedir a la informació, perquè és un dels drets humans, en la teva llengua. Llavors, si això depèn, és necessari que ho facin altres ciutadans, doncs encantats, perquè el que estem fent és això, és facilitar que d'altres persones aprenguin o accedeixin a la informació i al coneixement i d'una manera crítica, que no s'ho creguin, que el que diu la Wikipedia no és fiable per si mateixes. Jo m'ho llegeixo, sé que això ho han fet d'altres persones amb bona fe, i a partir d'aquí vaig a les fonts.
Clar, no tenen la veritat absoluta, no? A partir d'aquí, doncs, investigar i despertar aquest esperit crític que és tan necessari avui dia, no?
Correcte.
No sé si hi ha algun tipus de mecenatge, si rebeu algun suport d'algun tipus d'institució.
No, no hi ha... fins i tot el sistema de finançament és distribuït. Un cop l'any surt un bàner al capçalera del web o del mòbil, depèn de com ho consultis, que et diu, dame algo. Llavors, la mitjana de donatiu va entre els 3 i 5 dòlars i aquest any hem recaptat, em sembla que són uns 80 o 100 milions de dòlars. Amb allò, el que pensa que és la cinquena web més visitada del món i amb allò es paguen els servidors, el tub d'internet, per dir-ho així, i els quatre informàtics i advocats que mantenen el projecte a nivell tècnic. Val? I llavors, amb el remanent que hi ha, la comunitat a nivell mundial pot decidir què fer, de dir, mira, és que jo vull muntar una sèrie de tallers perquè convidar les dones que comencin a editar, i entre tots ho decidim i ens ho repartim, i funciona superbé.
Anem a la vessant sabadellenca, que se'ns acaba el temps de la Wikipedia. No sé si teniu calculat doncs, quantes entrades hi ha sobre la nostra ciutat.
Hòstia, em pilles, però vaig fer un càlcul fa uns mesos i Terrassa està millor. Em sap molt greu dir-ho.
No em diguis això,
sap molt greu dir-ho.
No portes les dades i els dius que ho fan millor.
Perquè, doncs, ara et mentiria si et dic 400 o 4.000. Mm-hmm. Està molt ben coberta perquè hi ha una bona colla de sabadellencs que ha dit en la Wikipedia. Sí, som uns quants. I fem feina, però clar, és que el coneixement no te l'acabes. O sigui, només agafar la història dels alcaldes, la història dels monuments, la història de les persones que han editat, la història dels moviments socials que hi ha hagut aquí. No t'ho acabes, hi ha moltíssima feina.
Clar, de quines coses o de quins personatges sabadellencs es parla més a la Wikipedia?
Jo crec que es parla...
Temes institucionals, sí?
Una de les coses que està més coberta és la part geogràfica, a part de monuments, els béns immobles, un altre, personatges polítics històrics, i per una altra, tota la part de l'època gloriosa de Sabadell, vull dir, dels principis del segle passat, de tots els artistes i escriptors que van sorgir al voltant de la colla de Sabadell i tota aquesta gent, i diria que són els períodes que estan més coberts, més ben coberts.
I els temes més consultats?
Els temes més consultats sobre Sabadell, depèn molt de l'agenda. La Wikipedia funciona pel que es coneix a internet com la llarga cua, que és que tu tens un article o dos molt consultats al dia, la polèmica del dia, llavors tens molta gent que fa visites petites, però que aquelles visites petites ens estan donant, nosaltres tenim una mitjana entre 15 i 40 45 milions de pàgines vistes cada mes. És la web de lluny més visitada en català. Però clar, és tot de gent que està mirant, doncs, el que mira l'article de les papallones per l'escola, el que mira de no sé quantos, el que mira de... Els tens tot de petites sumes. Què passa? Doncs, per exemple, ahir segurament un dels pics que va ser oncologia i va ser per taulí. O sigui, segurament seria un dels pics si mirem les...
Clar, l'actualitat, no?
Correcte.
Fa que les recerques vagin sobre aquells temes. No sé si us arriben també peticions...
En quin sentit? De continguts?
De gent que us digui, sí, doncs mira, seria interessant que féssiu doncs, aquest contingut.
Hi ha un canal per fer-ho, però normalment el que diem és, anima't i fes-ho tu.
Això està bé. No sé si el tema de que hi hagi tantes entrades a la nostra ciutat vol dir que també hi ha molts wikipedistes que són sabadellencs.
Hi ha tota una comunitat sabadellenca wikipedista forta, i una diàspora de sabadellencs estan por ahí que també és molt forta. Sí, som un dels, a nivell ciutats dels països catalans que editem, són de les més potents en aquest sentit.
Doncs us emplaço a que vingueu un dia, dos o tres, a wikipedistes, no? I ens expliqueu també doncs, la vostra experiència i també doncs, articles, no?, que heu pogut doncs, compartir a les xarxes. I felicitats pels 18 anys d'història.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Àlex.
Vinga.